Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar d'un nou llibre editat per Fragment Editorial que té per títol La paradójica realidad de Dios. És del català Josep Cobo. La qüestió sobre la veritat de Déu pot traduir-se com la pregunta per al veritable poder, en mans de qui estem. El creient es dirigeix a un Déu que encara no és sense l'entrega de l'home. No exigeix culte, sinó resposta vers els més dèbils. Només des de la pròpia mesa o desemparament podem respondre, diu, a la demanda infinita dels qui van ser despullats per un món sense pietat. Aquest llibre, La paradójica realidad de Dios, és el segon títol d'una trilogia que va començar amb Incapaces de Dios, també editat per Fragment l'any 2009. Avui en reflexionem d'aquesta qüestió, d'aquest llibre, i ho fem amb José Cobo. De seguida el saludarem. I com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Josep, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, Emili, i gràcies.
Avui ens acompanyes al programa per parlar del teu llibre, La paradójica realidad de Dios. És un llibre editat per Fragmenta, després en parlarem, perquè forma part també d'una trilogia, que encara faltarà un llibre més, però parlem primerament. La realitat de Déu és paradoxal?
Bueno, aquesta és la idea que defensem al llibre. De fet, la tesis, per dir-ho ràpidament, és que el Déu que trobem a la Bíblia no és homologable al Déu de les religions, per dir-ho així. I no és homologable perquè no es manifesta com ara un Déu a l'ús. Aquesta és, de fet, la idea que anem desenvolupant i justificant al llarg del llibre.
De fet, com dius, no? O sigui, és el relat d'aquest Déu bíblic, no? I de tot allò que existeix, entre allò que és verdader o el que no és verdader, el que és fals de Déu i la idea que tenim, no?
Bueno, de fet, clar, el Déu de les religions és un Déu que es dona per descomptat, com ara un ens misteriós, fins i tot, si vols, com una mena de divinitat magmàtica, sobretot avui en dia. Però, clar, el que crida l'atenció dels relats bíblics és que Déu es manifesta com a promesa de Déu. En aquest sentit, no és casual que Abraham sigui cridat per un Déu que està per veure, com qui diu. És com si Déu encara estigués per fer, i una de les idees que defenso al llibre és que Déu no vol ser sense la resposta de l'home al seu clam, a la seva voluntat, a la fi, a la cap.
No, digues, perdona.
No, que és això, que és com si Déu, pues això, no acabés de ser sense la resposta de l'home. Per això Déu, més que trobar-se a dalt, es troba més enllà dels temps, fora dels temps històrics. I per això Déu es manifesta com el Déu del final dels temps, allà on es reconciliarà amb l'home. I reconciliarà amb l'home a través, precisament, de la resposta de l'home a la seva voluntat.
És una realitat de Déu que hem d'imaginar múltiple, que ha de ser múltiple com les persones que estem al món?
Jo no m'atreveria a dir això. De fet, el que defenso, tot i que encara que ho recordi en aquest llibre, ho explico amb més detall en el primer volum de la trilogia, Incapaces de Dios, doncs el que vinc a dir és que en la caiguda no només queda afectat a l'an. És a dir, que la caiguda afecta també a Déu. I l'afecta de tal manera que a partir de la caiguda, precisament perquè que Déu vol reconèixer en l'home. A partir de la caiguda, Déu és com aquella veu que clama per tornar-se a reconèixer en l'home. I en aquest sentit dic que en els temps històrics encara, millor dit, fins als temps del Gòlgota, Déu és encara ningú. El Déu que és encara ningú. I que per això, bíblicament, no hi ha una imatge de Déu. No hi ha un concepte de Déu. En tot cas, hi ha una veu que clama precisament per l'home. Un clama de Déu, l'eco del qual escoltem en el clam dels que es troben sense Déu, precisament els abandonats de Déu, els exclosos, els que sobren, els que no compten, els pobres, per dir-ho així. A mi em sembla que aquest tret és fonamental per diferenciar el Déu bíblic de la concepció típicament religiosa de Déu, en la que, com deia abans, Déu es dona ja per descomptat.
I per què es dona aquestes diverses realitats o aquestes diferències, no? Del concepte que tenim de Déu i del que realment és?
Bueno, de fet, perquè va bé, per dir-ho així, Israel. És a dir, pensa que Israel era un poble d'esclaus. I a l'antiguitat un poble s'entenia ell mateix en relació al Déu que el protegia. Clar, l'experiència que té de Déu Israel és una experiència que, com deia abans, no és homologable. El que entenem religiosament per Déu i certament no és homologable al politeisme de l'antiguitat, a la concepció politeista de Déu. Clar, insisteixo, el Déu que revela a Abraham, que revela a Moisès, que revela als profetes, és un Déu que demana el compromís de l'home per arribar a ser precisament el Déu de l'home. I això no té res a veure amb el que espontàniament entenem per Déu.
Parles d'un Déu absent, no? Que no s'assimila com un Déu, no? De fet, el que estàs comentant, no?
És un Déu per vindre. És allò que et deia abans, que Déu no vol ser, i per tant no pot ser, precisament perquè no vol ser, sense l'home, sense la resposta de l'home. Una resposta que precisament pel que estem suggerint, si més no, l'home només podrà donar-li sense mediació de Déu. Com si no hi hagués Déu. Allò que deia Bonhoeffer, que a la fi ens hem de trobar davant Déu sense Déu. La presència de Déu, els temps històrics, és la presència d'un absent. De fet, la caiguda, com dèiem abans, desplaça a Déu a un temps anterior a la història, per dir-ho així. I per això Déu es revela a Abraham, profetes, en definitiva, com la promesa de Déu mateix en el doble sentit del genitiu.
Parlem una mica, Josep, de com has articulat el relat, aquest relat bíblic. De fet, ho fas a través de 14 capítols, no? On hi ha diferents passatges.
Sí. Home, de fet, com dic a la introducció del llibre, el llibre avança en espiral. És a dir, començo fent un resum, per dir-ho així, del que vaig dir en l'anterior llibre i comencem a parlar de la distinció mosaica entre el Déu veritable i el fals Déu, que és una distinció que estableixo com la distinció entre el Déu que reclama la fe de l'home i el Déu de la religió, que demana en última instància un saber a què atener-se. I aquesta idea la vaig desenvolupant en espiral, és a dir, tractant diferents temes, com per exemple, jo què sé, el mal, la qüestió dels temps finals i tal. I bueno, la manera de fer crec que facilita que al final se't vagi quedant tot, simplement perquè anem donant voltes al voltant del mateix. Jo també pressuposo que el lector no s'ho llegirà d'una tirada i, per tant, potser per deformació professional, el fet d'avançar en espiral facilita la d'elecció de tot plegat.
De fet, Josep, amb aquest llibre, amb la paradògica realitat de Dios i també amb el que inicia aquesta trilogia, com deies, Incapaces de Dios, que es va publicar el 2019, el que fas és una actualització de la teoria de la teologia de l'alliberament, no?
La tinc molt present, perquè, de fet, jo em vaig educar, m'ho he dit teològicament, llegint els grans autors de la teologia de l'alliberament. I no només aquests, però en gran mesura sí. I sobretot a través del gran relat que hi ha darrere de la teologia de l'alliberament, començant per l'història d'Òscar Romero i companyia. Potser sí, podríem dir que és una actualització, però també tinc molt present, i en part em vaig posar a escriure per això, la crítica moderna a la superstició, entre cometes, religiosa. Jo estic convençut de que la fe no és una superstició ni de lluny, encara que la seva deformació certament doni peu a la superstició.
Digues.
Vull dir que són aquests dos pols. Per una banda, la teologia de l'alliberament, que a la fi el que ve a dir és que la veu de Déu l'escoltem en el clam dels pobres i que a la fi del que es tracta és de respondre la pregunta que Déu mateix li fa a Caín, que és la primera manifestació de Déu en la història, que és on és el teu germà. Però, per altra banda, també tinc molt en compte la crítica il·lustrada moderna a la creença religiosa. I, en gran mesura, el llibre és una resposta a aquesta última, des de la sensibilitat d'aquesta última qüestió, des de la sensibilitat dels teòlegs de l'alliberament.
De fet, sí, com dius, no? El que planteges també és el fet de ser cristià, no? En l'època moderna, no? De què és el que comporta això, no? Ser cristià en aquesta època, no? I de quina és la visió que se'n fa.
Clar. El cristianisme, per mi, és una castanya. És a dir, no té res de flonjo ni de tou. És a dir, fins i tot jo diria que no sé fins a quin punt hem assimilat la confessió de Jesús com ara el qui de Déu. És que, si ho penses bé, és molt fort, Emili. D'aquí l'escàndol i la perplexitat dels grecs i els romans, als que referia Pau. No? Dic, és una insensatesa pels jueus i un escàndol pels romans, pels grecs. És a dir, com pots confessar que aquell que penja d'una creu és el qui de Déu? Això es troba gairebé molt a prop. Es troba molt a prop de dir que no hi ha Déu. De fet, Celso, que va ser un filòsof del segle II després de Crist, va ser dels primers, i Nietzsche en gran mesura agafa els arguments de Celso en la seva crítica al cristianisme, va dir precisament això, que era un absurd confessar que aquell que pensava d'una creu era el qui, el mode de ser de Déu, sense el qual Déu no és ningú, com dèiem abans. I clar, si ho penses bé, per qualsevol sensibilitat religiosa, el cristianisme és inacceptable. A mi em sembla que només cal entendre què és el que hi ha al darrere d'aquesta confessió per copsar que el cristianisme no té res de supersticiós.
Una altra de les qüestions que també planteges, o una de les reflexions que planteges, és la pregunta de puc ser cristià de manera honesta, no? Si podem ser honestos, no? Quan som cristians.
Sí, sí. Jo crec que sí, precisament quan la nostra fe o la poca fe que puguem tenir és una resposta, més que un supòsit sobre l'arrel de tot plegat, com que diu. Tot i que l'experiència de la fe té molt a veure amb quan més a prop, més lluny. No és casual que els grans creients diguin d'ells mateixos que ningú està més lluny de Déu que ells mateixos. I, és a dir, jo crec que sí que és possible una fe honesta, però no perquè jo sigui honestament creient, sinó perquè ho veig en els que d'alguna manera podem dir que són homes i dones de Déu. Ara, insisteixo, ningú pot dir de si mateix què creu. Fins al final, no? Fins al final. Sí, sí.
Aquest és el segon llibre que publiques en Fragmenta, Josep. De fet, hi ha la idea de fer una trilogia, no? O sigui, encara hi haurà un tercer llibre.
Sí, de fet, el tercer està dedicat al cristianisme. És a dir, el primer està centrat en la qüestió de la crítica moderna a la religió. Ahí intentem donar una resposta.
Aquest incapaces de Dios.
Sí, aquest desafiament. En el segon, la paradójica realitat de Dios, em centro en l'experiència jueva de Déu, l'experiència veterotestamentària. I en el tercer ja em centro directament en el cristianisme. En què significa confessar que Jesús és el fill de Déu, el qui de Déu. I pues, allà m'enfronto a qüestions com ara la resurrecció, el significat salvífic de la creu, els temes clàssics.
Un llibre al qual estàs treballant actualment? O quan podria veure la llum?
Sí, sí, sí. La idea és... Bueno, de fet, ja està escrit, l'estic repassant, i la idea és publicar-ho al llarg del 21. Jo imagino que cap al setembre, una cosa així. No, que anem de parlar amb l'Ignasi Moreta, que és l'editor de Fragmenta, sobre les dates, però si més o menys hem seguit la data del setembre, jo m'imagino que també caurà per aquelles dates, si tot segueix més o menys igual.
Sí, no? Perquè vull dir, amb la pandèmia i amb la situació que vivim, sí, sembla que tot queda una mica com pendent, no?
Sí, tot entre penjat d'un fil. Home, de fet, aquest ha sortit ara, quan en principi estava pensat pel setembre, una cosa així. I bueno, tot fos això, Emili. Tot fos això.
Sí. Josep, abans d'acabar, sí que m'agradaria també reflexionar o parlar, encara que sigui molt breument, perquè ja tenim molt, molt poc temps, un minut. Ara que parlem d'aquests dos llibres, no? De les reflexions que fas entorn del cristianisme, del fet de ser cristià, de la fe, creus que vivim en un món en què hi ha com hi ha complexos a l'hora d'expressar els sentiments religiosos?
Sens dubte, sí, 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 sí. Bueno, això és palès, vull dir, no només fa falta... Sí, sí, és com si el cristià fora de la seva comunitat o el seu entorn més proper no s'atrevís a confessar que és creient. No només per la pressió social, que és com una mena de bitxo raro, és com és pitjor que ser del Madrid aquí a Catalunya, però a mi em sembla que també té a veure amb el fet de que, sobretot el més jove, que ha rebut la fe dels pares però no sap ben bé què fer-ne amb ella, entre altres raons perquè hi ha un gran malentès sobre què és el cristianisme, i en part aquest llibre, la trilogia en conjunt, intenta...
Fer pedagogia, no?
Sí, fer pedagogia. Fer pedagogia. Sí, 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 perquè en el fons, si tu fas ara una enquesta preguntant a la gent què és el cristianisme, et dirà coses que certament tenen a veure amb el cristianisme, però que no toquen el seu moll. Llavors. És a dir, que hem perdut de vista allò que dèiem abans sobre l'escàndol i la bogeria, que hi ha en una confessió que si l'entens bé, té molt a veure amb qui som, en definitiva. Qui som, en
definitiva. Sí, sí, fet, la reflexió també aquesta, no? De ser cristià no vol dir pertànyer a un club determinat, no?
Ah, no, no, clar, clar, clar. Ni suposar que hi ha Déu, ni coses d'aquestes. Molta gent diu, és que jo crec que hi ha alguna cosa i tal... Jo sempre dic, com saps tu que és bona? I el que he jugat teu favor. Clar, podríem ser com ara els porcs de Salamanca, que creuen que els seus criadors els estimen perquè els alimenten bé, quan ja sabem quin és el destí d'aquests porcs. Vull dir que jo diria que hi ha molta ingenuïtat en el pitjor sentit de la paraula.
Sí, sí, sí. Josep, doncs has estat...
Fons, sí.
Bé, no digues, digues.
El fons és un exercici de lucidesa, tenint en compte, sobretot, els testimonis de la fe. Des de Oscar Romero, Teresa Caguta, que són els més coneguts, i uns quants altres que jo considero al llarg. És des d'aquests testimonis que podem donar donar fe, per dir-ho així.
Josep, doncs ha estat un plaer que ens acompanyis avui al Paraules de Vida. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Emili.
Paraules de Vida, l'Església dia a dia.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El dissabte de la setmana passada, 13 de febrer, es va celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, reconegut per la UNESCO l'any 2012. És de justícia que en un programa de ràdio com el nostre, de Paraules de Vida, i en un mitjà radiofònic com Catalunya Ràdio, ens en fem el degut ressò. Però no podem passar per alt que per aquells mateixos dies celebréssim els 90 anys de la primera ràdio oficial del món. Per això és el Dia de la Ràdio. I aquesta ràdio era precisament la Ràdio Vaticana. Si bé és cert que la invenció de la ràdio està disputada entre molts inventors, des de Heinrich Rudolf Hertz, l'inventor de les ondes hercianes, fins a Nikola Tesla o Guillem Marconi, també és veritat que el primer que va instal·lar una ràdio oficial va ser Marconi a la petita ciutat del Vaticà per encàrrec de l'aleshores papa Pius XI. La seva primera transmissió va ser el 12 de febrer del 1931 i durant la Segona Guerra Mundial va tenir un paper destacat en la divulgació de les notícies, sobretot del bàndol aliat i també durant la Guerra Freda. Actualment, la Ràdio Vaticana forma part d'un grup mediàtic anomenat Vatican News, dins del Dicasteri per la Comunicació, conjuntament amb el diari oficial L'Observatore Romano, que també compta ja amb 160 anys d'existència, i la pàgina web oficial de notícies Vatican Va, que també complirà ben aviat els 25 anys. En aquesta gran empresa mediàtica del Vaticà hi treballen persones de 69 països, organitzats en redaccions de 47 idiomes diferents. Pel que fa a la ràdio, les seves emissions les efectua en una curta o una mitjana freqüència modulada en la zona de Roma i el Laci i amb la retransmissió del seu senyal a través d'internet, en ràdio digital. Actualment ofereix convenis amb altres emissores en diferents idiomes per a la transmissió de les diferents activitats del Papa i d'altres programes relacionats amb la religió. La programació la realitzen més de 200 periodistes en 69 països. La notícia és que Ràdio Vaticana, des d'aquesta setmana, ha començat a emetre a través d'una ràdio web en ocasió del seu 90è aniversari. El projecte inicial és en italià, francès, anglès, espanyol, portuguès, alemany i armeni. Però el Dicasteri per la Comunicació de la Santa Seu espera que durant l'any es creïn gairebé 30 horaris de programació en directe corresponents a d'altres idiomes que es podran escoltar, tant en el lloc de la ràdio com a través de l'actual app de Ràdio Vaticana. Si fem una mica d'història de la Ràdio Vaticana, hem de recordar que ha anat canviant d'emplaçament a dins del Vaticà. L'any 1931, la criatura de Marconi es va instal·lar als Jardins Vaticans, just al darrere de la cúpula de Sant Pere, en un petit edifici, la Palazzina Leone XIII. Després, el 1959, es va traslladar a l'edifici de l'ex Patriano, fins que el 1967, d'una manera provisional, se'n va anar al Palazzo Torlonia, a la via de la Conciliazione, per acabar definitivament a la seu que el papa Pau VI havia somiat per ells, en un edifici de 7 plantes, el Palazzo Pio, des d'on van començar a emetre el dia 1 de gener del 1970. Pràcticament, repassant la història de Ràdio Vaticana, és com repassar la història dels darrers papes del segle XX i de l'Església a Europa. Després de l'interès del papa Pius XI per l'invent de la ràdio de Marconi i amb la voluntat de fer arribar la veu del papa fins als límits del món comprant-ne la patent, el següent papa, Pius XII, s'ho va creure i es va mostrar com un home interessat per tots els avenços científics i tècnics. Però el gran canvi va venir amb la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, que van demanar anar més enllà de la tècnica i apostar molt fort pels informatius radiofònics que podien travessar les fronteres i el teló d'acer per arribar fins a l'Europa de l'Est. El papa Pau VI el podríem considerar com el papa periodista. Ell coneixia molt bé el valor de la informació, atès que el seu pare havia estat durant molts anys el director del diari El Cittadino, de Brescia. Ell mateix havia promulgat el decret conciliar sobre els mitjans de comunicació, l'Intermirífica. Pau VI no sols volia una ràdio que fos un megàfon de la veu del papa o un centre d'informatius mundial, sinó que fos també un incisiu instrument d'opinió. Això ho va dir en una visita a la seu de la ràdio el 30 de juny del 1966. Tenim les fotografies de les visites als locals radiofònics del papa Sant Joan XXIII o les imatges de vídeo del papa mediàtic Sant Joan Pau II el 5 de febrer del 1980, l'impulsor dels grans arxius sonors. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Ja fa molts anys, quan era sacerdot de la diòcesi de Saragossa, em van trucar per donar un recés a un grup de joves que feien uns dies de reflexió i pregària a Altafulla. Durant el recés, aquests joves em van ensenyar una cançó que he guardat sempre al cor. Mentre adoraven el Santíssim, cantaven «Cerca el silenci, tinguis alerta el cor, calla i contempla». Durant aquest temps de Quaresma, el Senyor ens demana, com a aquells joves, que busquem un lloc tranquil per estar amb ell. Déu vol viure en el nostre interior i transformar la nostra vida. Déu ens parla de moltes maneres. Una de les més importants és a través de la seva paraula. Aquests dies voldria animar-vos a llegir i a meditar la Sagrada Escriptura amb fe i humilitat. De manera particular, durant aquest temps de Quaresma, us convido a llegir la primera lectura de l'Antic Testament de les celebracions diàries de l'Eucaristia. Tota l'Escriptura és inspirada per Déu. També és útil per ensenyar, per educar en la justícia i per preparar l'home per fer sempre el bé. L'Antic Testament ens ensenya que el desert és lloc de la trobada amb Déu. Déu vol portar-nos al desert per parlar-nos al cor i ser la llum que il·lumini els nostres passos. Ell surt a buscar-nos cada dia. Déu no es cansa mai de donar-se a nosaltres. Tant de bo que mai ens cansem de rebre'l. L'Evangeli ens explica que Jesús va ser portat al desert per l'Esperit Sant. Allà va aprendre a afrontar nombroses proves i dificultats. Allà també es va trobar amb Déu. És per això que va sortir del desert preparat per portar la bona nova de l'Evangeli als homes i dones del seu temps. La Quaresma és un temps d'escolta amorosa de la paraula de Déu. Si llegim la paraula amb humilitat, el nostre cor es renovarà. Si resem amb ella, naixerà en nosaltres l'amor a Jesús i als germans. Si l'escoltem en comunitat, ens convertirem en el poble de Déu. Tant de bo que la meditació de la Sagrada Escriptura ens animi a ocupar-nos dels més pobres. Ells només tenen Déu com a defensor. Si som capaços d'estar al seu costat, serem com una llum que brilla enmig de les tenebres de les seves vides. Benvolguts germans i germanes, us animo a iniciar junts la Quaresma participant en la 5a trobada Sent la Creu, que se celebrarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Mar i que es podrà seguir a través de la pàgina web de l'Arquebisbat. Allà estarem acompanyats de la Creu de Sant Climent de Veneçuela i comptarem amb la presència del cardenal Baltazar Porras, que compartirà amb nosaltres el seu testimoni. Maria, Mare de Jesús i Mare Nostra, ens portarà de la mà en aquest temps de Quaresma. Ella ens ensenyarà a escoltar la paraula, a guardar-la al cor i a portar-la a la pràctica. Que ella ens acompanyi durant els 40 dies que porten a la Pasqua.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.